també una lliga dels Estats Units amb el Cosmos, però mai va jugar a Europa i mai li van donar una pilota d'or, perquè en la seva època només es donaven als jugadors europeus. Sí que se li va donar un premi honorífic al 2013. Ha mort el primer gran ídol global i l'últim dels grans referents històrics del futbol que quedava viu, Di Stéfano, Johan Cruyff i Diego Armando Maradona, a qui tenia una estima especial, amb qui va compartir una entranyable estona al programa del Pelusa.
Usted sabe que mucha gente en Brasil, los periodistas, se sabe cómo son los periodistas.
Sí,
siempre,
sí,
¿no? Pele, tú vas en el show de Maradona, tú vas ahí en Estados Unidos, ¿por qué no?
Sí.
Yo estuve en la despedida, sí. ¿Te acuerdas que estuve en la despedida?
¿Cómo no? Sí, sí, sí.
Y voy porque es un vencedor, es un ejemplo, y yo creo que tenemos que estar juntos.
Seguro.
Y es un orgullo para mí estar aquí. Puede creer, de corazón, de corazón, de todo corazón.
Quan Maradona va morir, Pelé va tuitejar: un dia espero que puguem jugar a pilota junts al cel. Aquest dia ha arribat. Ara els toca a ells gaudir d'aquesta pilota que tan feliços els feia.
I ho veu un altre pra, pra treballar.
Si necessites un advocat, Inverlegal.es. Si tens problemes, Inverlegal.es, perquè tenim solucions. Però si no en tens, millor. Sempre volem que no tinguis problemes, i més en aquestes festes. Des de Inverlegal, bon any 2023.
Resum esportiu de l'any 2022. L'any de les palanques. L'any del Mundial de Messi.
L'any 2022 no ha estat un bon any per l'Espanyol. Ha guanyat només 9 dels 36 partits oficials que ha jugat de gener a l'aturada del Mundial de Qatar. Això és un de cada 4. La conseqüència d'això ha estat una remodelació profunda a les estructures del club, amb canvi de director general, de director esportiu i d'entrenador, tot plegat enmig de constants rumors i desmentiments de la venda del club a inversors estrangers. Ha estat un any d'incertesa i desil·lusió blanquiblava. Les primeres setmanes de l'any ja anuncien dificultats. L'Espanyol encadena 9 partits sense guanyar i no celebra la seva primera victòria fins al 5 de març contra el Getafe a la Lliga. Pel camí, cau a la zona mitja-baixa de la classificació i queda eliminat als vuitens de final de la Copa. El 13 de febrer, l'RCD Stadium acull un derbi calent, amb empat a 2 final.
La centrada d'Alba, la rematada, gol! Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
Adama, que decideix centrar, la rematada de Jong, gol! Gol, 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 gol del Barça, 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 gol de Luc de Jong!
I pràcticament un mes i mig després, el 30 de març, es viu el primer gran canvi de l'any al club, en aquest cas a la direcció general.
Terratrèmol a l'Espanyol pel que fa als càrrecs de gestió del club. El conseller delegat Josep Maria Duran abandona l'entitat. Edu de Batlle, bon dia.
Hola Xavi, bon dia. Doncs sí, la decisió és mútua del president Chen Yansheng i del mateix Duran. S'ha conegut aquest matí i serà oficial en qüestió d'hores. Duran abandona el club després de poc més de 2 anys com a principal executiu. El seu adeu tanca un serial, un joc de poders cuinat als passadissos del club i airejat també als mitjans que intentarem...
Amb la marxa de Duran, el president Chen Yansheng pren més iniciativa en el dia a dia del club i nomena Mao Ye director general. L'Espanyol posa punt final a la temporada 21-22 amb mediocritat. Només és capaç de guanyar 3 partits en tota la segona volta. L'afició es farta i Chen, amb la salvació matemàtica feta, pren una decisió dràstica.
Benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 12 de maig del 2022. El dia
que l'Espanyol ha decidit fer fora el seu entrenador, Vicente Moreno, i el seu director esportiu, Rufete. Una decisió fulminant a les últimes hores dels màxims dirigents del club que no s'esperaran ni a tancar aquesta temporada, ni que s'acabin aquests dos partits, dues jornades que resten. Joan Camí, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit. Doncs sí, un dia després d'aconseguir la permanència matemàtica primera divisió per passiva, ja que va perdre el camp de l'Alavés, però es va beneficiar de l'empat a zero del Mallorca al Sánchez-Pizjuán, Chen Yangcheng ha tret la destral i executarà una revolució a la part esportiva de manera imminent.
Vicente... La temporada l'acaba Luis Blanco a la banqueta i el nou director esportiu és Domingo Catoira. Ell és l'encarregat de fitxar el nou entrenador, Diego Martínez, és presentat el 31 de maig.
El hecho de poder construir algo juntos, de las personas, de los compañeros de viaje, de las ideas en común y sobre todo de los valores compartidos, creo que han sido claves para que yo estoy aquí, ¿no? Porque... Uno se imagina ese espíritu de superación, ese querer reivindicarse, ese querer dar lo mejor de sí mismo, y la verdad es que eso, nuestros momentos encajan perfectamente, ¿no?
El nou tècnic blanquiblau arriba i uns quants jugadors se'n van. A l'estiu l'Espanyol fa esbandida al vestidor durant la baixa a 16 jugadors, entre ells algunes figures referencials al vestidor com Diego López i David López. Però la sortida clau és en fals. El club és incapaç de vendre Raúl de Tomàs al mercat d'estiu. Ho acaba fent, tard i malament. El 13 de setembre, RDT marxa al Rayo per 8 milions d'euros, que en podrien ser 11 en funció de variables. Un negoci ruïnós, una cicatriu per l'afició, vestidor i club.
El club se ha hecho mucho. Es el Español que ha hecho grande al jugador. Siempre se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Pero en ese momento, en cada situación, tienes que tomar unas decisiones sobre una base de información o valoraciones que puedes hacer.
I vet aquí un gat... I vet aquí un gos, el conte de Raúl de Tomàs, a l'Espanyol ja s'ha fos. La primera part de la temporada actual, la 2022-2023, és força discreta. L'Espanyol suma 12 punts de 42 possibles a la Lliga i flirteja amb la zona de descens en diverses fases del campionat. Davant d'aquesta situació, Diego Martínez reclama fitxatges en gairebé cada roda de premsa. I abans de tancar l'any, els blanquiblaus incorporen a César Montes, un central mexicà de 25 anys.
Gracias por la bienvenida, por la presentación. Soy muy contento de mi llegada a esta institución. Vengo a aportar al equipo. Soy uno más, un guerrero más que quiere cumplir los objetivos grupales.
Resum esportiu de l'any 2022. L'any de les palanques. L'any del Mundial de Messi.
Paraula aguda de 6 lletres que defineix l'any del Girona. Ascens. Al vespre del 19 de juny, el Girona aconsegueix el segon ascens a primera de la seva història. Santa Cruz de Tenerife, 8 del vespre, horari insular. Estadio Heliodoro Rodríguez López. Tornar a primera exigeix una condició només a l'abast dels millors, guanyar. I dit i fet, gols d'Estuani, de penal, León en preia porta i Arnau, 1-3, victòria. Girona és de primera.
El penal està xiulat i ha hagut suspens perquè l'àrbitre ha trigat molt en xiular-lo i ara tota Girona està empenyent el peu d'Estuani. Tot Tenerife està posant ales voladores a l'Àngel Soriano. Aviam què passa en aquesta jugada perquè pot definir el partit, l'eliminatòria i les opcions d'ascens. 41 de partit, el Girona picarà penal a l'Heliodoro quan queden 19 minuts per les 10 de la nit a la península, per les 9 a les Canàries. I va Estuani amb el peu dret, xuta, gol! Gol, 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 aviam, Samu recupera la pilota al cercle central, per davant Estuani, a la dreta Baena, Samu li fa la passada, rep la pilota Baena, és dins l'àrea, farà la centrada, un rebot, gol! Gol, 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 aviam, la falta que pica l'eix, segon pal, la rematada, gol! Arnau! 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 Arnau!
Hoy en el campo no había dudas, al revés. Un ambiente espectacular a favor del Tenerife, con una afición volcada y nosotros Hemos generado, hemos tenido el balón, hemos ido por el rival. Poco a poco nos hemos ido agrandando en el juego.
Ho he passat malament, no enganyaré. Els últims 3 anys crec que s'han fet anys fantàstics, que s'ha lluitat fins al final. Hem sigut víctimes del que hem generat, no? I quan tu toques la primera edició i quan fas coses tan grans com guanyar el Bernabéu o guanyar el Madrid a casa o empatar el Nou Camp, la gent ja viu des d'aquell punt, no? I crec que això és una miqueta el que crec que tenim que aprendre tot la gent de Girona. Hem de ser molt humils sempre.
Traca monumental, la plaça Independència, bengales, petards... Ha començat a arribar gent, jo crec, d'altres llocs, perquè la gent s'anà multiplicant. I la imatge ara és el vermell de la bengala, amb un munt de jovent, sobretot, evidentment, que s'apunta a la festa en mitja plaça Independència per celebrar aquest ascens. No sé si m'escolteu, però la cridòria és important. I en fi, ha començat la celebració, eh? Només acaba de començar.
El 19 de juny de 2022 és una revetlla de Sant Joan anticipada. Ara que sabem que la història té un final feliç, cal mirar enrere. Situem-nos a l'última jornada de la Lliga. Després d'un empat a Burgos, amb una intervenció vital del porter Juan Carlos, el Girona es planta a la sisena promoció d'ascens. Era sisè, menys favorit que mai, però aquesta vegada va sonar la flauta. Tenerife va ser l'illa del tresor, però per arribar-hi es va fer escala a Eibar, un lloc amagat entre muntanyes, hostil, fosc i inhòspit. Gairebé tenebrós, i va costar Déu i ajuda arribar fins aquí, sobretot per la derrota a l'anada contra els bascos. A la tornada calia una victòria de 2 gols. Borja va fer el primer només començar.
Pica la pilota Lozano, la penja a l'àrea, refusa la defensa, gol, la frontal, l'engalta, Borja, gol! Gol, 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 gol,
Juan Carlos va tornar a salvar el somni.
Ataca per l'esquerra, centra del cop de cap, Juan Carlos! Quina aturada de Juan Carlos! Monumental! A l'alçada de la de Burgos i de les grans intervencions que li hem vist aquesta temporada!
I el travesser es va aliar amb el Girona. A la pròrroga, Stuani, després del vistiplau del VAR, va comprar el bitllet cap a la final. Per 0, Girona 2, el fantasma contra els bascos, oblidat. I dues setmanes més tard, Tenerife 1, Girona 3, el fantasma de les promocions, mort i enterrat, escac i mat. Va ser la temporada de la confirmació de Bueno i d'Arnau, de l'excel·lència d'Aleix García i Pol Lozano, del descobriment de Baena, de l'olfacte del de sempre, és a dir, d'Estuani, i de l'aterratge de Mitchell, va acabar aclamat a la plaça del Vi. Però va patir pel lloc quan l'equip estava en zona de descens després de 12 jornades.
Por mi situación personal no sufro. Hago todo lo posible para... para hacer bien mi trabajo, mi capacidad es la que es. Me considero que lo que hago lo hago bien, pero no es una decisión mía, entonces no me ocupa, la verdad no me quita mucho tiempo.
Després de 5 intents, la promoció va somriure al club més tossut sobre la capa de la terra, i això que quan ja s'havia consumit un terç del campionat al Girona, era quart per la cua amb només 12 punts de 36 possibles, 3 victòries, 3 empats i 6 derrotes. No existeix major demostració d'orgull gironí que passar d'aquí...
Hay que mirarla porque es la realidad. Esta es nuestra realidad y tenemos que aceptarla. No tengo miedo a mirar la clasificación, pero busco cómo darle la vuelta a las sensaciones que a veces tenemos dentro del campo. Voy a darle soluciones para que seamos un equipo mejor y que tengamos, bueno, mejores resultados, que es lo que necesitamos.
Aquí. I en la temporada del retorn ja s'ha celebrat, per exemple, un empat al Bernabéu. Que vinguin moltes alegries més i, sobretot, que el camí del Girona primera sigui ben llarg. Més enllà del Mundial i de les actualitats futbolístiques que ens toquen més de prop, del Barça, de l'Espanyol i del Girona, el Real Madrid torna a tenyir de blanc el futbol espanyol i el futbol europeu amb la consecució d'un nou doblet, la 35a Lliga madridista i la 14a Champions de les seves vitrines, a més de la Supercopa guanyada a Aràbia Saudita el mes de gener.
¡Campeones! ¡Ahí está el Madrid! ¡Campeón de la 14ª!
Lo que yo he vivido, para mí este es el mejor año de la historia del Madrid.
Sí.
Porque cuando nadie esperaba que ganara con contundencia la Liga, la ganó a falta de 4 jornadas o por ahí, cuando nadie esperaba que pudiera competir en Europa, se pegó 3 noches históricas
ante los 3 peores rivales,
ante los 2 equipos más ricos y el campeón de Europa, históricas.
La 14a Champions del Madrid és la Champions de les remuntades, amb 3 tornades al Bernabéu sonades. 3 remuntades contra el PSG a vuitens, el Chelsea a quarts i el Manchester City a semifinals. Els primers a rebre, els Neymar, Mbappé i companyia, quan havien dominat a París i s'havien avançat a les acaballes de la primera part a Madrid.
¡Ay! ¡Que se puede liar Donnarumma! ¡La que lia Donnarumma! ¡El balón es para Vini! ¡Esto puede cambiar Vini! ¡Caringa!
¡Mira!
El Madrid, que ha rebut 2 banys i està un altre gol de passar.
Increïble.
Gol de Benzema.
Increïble.
Gol de Benzema. Això és el Madrid, senyors.
Increïble.
Espectacular.
Sort que no l'hem enterrat, sort que no ho hem dit, perquè hem estat temptats. Jo crec que mig món ha enterrat el Madrid, que ha rebut 2 banys, un a París. I avui, durant 75 minuts, i està ara mateix classificat amb un hat-trick de Benzema.
A quarts, el que fins aleshores era el defensor del títol, el Chelsea, va fer una primera part impoluta i es va situar 0-3 al 75 al Bernabéu. Però aleshores...
Ferra dentro del área, mira línea de pase, recorta, va disparando, más! Thibaut Courtois no puede evitar, ahora sí el tercero de el Chelsea!
La centrada Modric, contra la rematada de Rodrigo, gol! Modric acaba de tornar a posar una centrada perfecta perquè Rodrigo, que acaba d'ingressar al terreny de joc, remati de primera i marqui! No se'ls pot enterrar mai.
Mai!
No se'ls pot donar per vençut!
Estava muerto, estava muerto y resucitó. Marcó el segundo, antes casi que el primero. Al final el Real Madrid a semifinales. El vigente campeón de Europa, que no se lo cree, pero que tiene que coger el avión con el rabo entre las piernas a Londres.
I el City, ai, el City, que va fer el 0-1 al 73, obra de Marez, va perdonar i ho va pagar molt car.
Le va a pegar, la deja para la banda azul, la viene
no.
Marez, no me lo creo.
No.
Gol del Manchester City.
Wow.
Marca Riyad Mahrez, un nada, golazo segundo, tremendo. 73 de partido, no. Se la dejó Bernardo Silva.
Madre mía, qué gol mete.
Le pegó un bananazo de locos.
Estamos contra las cuerdas.
Es que ahora queda un cuartito de hora, ¿eh?
Vamos
a por ellos. Se nos ha complicado la película, señores, 0-1.
Ya está perdonando.
Grealish, no. A punt de marcar Grealish una altra vegada. No perdoneu tant, que això és el Bernabéu i això encara no s'ha acabat.
Gol, vamos.
Carvajal aixeca el cap, posa una centrada, gol.
Increïble.
No és futbol, és un fenomen paranormal. Salta a la banqueta, és inexplicable.
Ha vuelto a resucitar en esta su competición, en la que dicen los envidiosos que tiene mucha suerte. Hoy el Real Madrid vuelve a demostrar que no tiene suerte, que tiene fútbol, que tiene jugadores de calidad, que tiene embrujo, que tiene pelotas, que tiene lo que tiene el equipo que más entorchados ha conseguido en la historia de esta competición. El gol de Marez, minimizado por el tanto de Rodrigo, no quedaba nada. Parecía, repito, que esto estaba terminado y a partir de ahí, madre de mi vida, otra gesta para la historia.
A la final, a Saint-Denis, a l'estat de France, un gol de Vinícius en el 59 li va donar el títol al conjunt blanc, guanyant per la mínima contra el Liverpool. Una Champions que sempre, sempre, sempre anirà lligada a un nom i un cognom, el de Karim Benzema, 15 gols que li van fer valer una pilota d'or, la primera de la seva trajectòria esportiva. A la Copa, el Madrid es queda a quarts, eliminat per l'Atlètic Club de Bilbao, precisament el que va ser també el butxí del Barça, a vuitens. I qui acaba alçant el títol és el Betis de Pellegrini, de Joaquín, de Borja Iglesias, de Marc Bartra o de l'ex blaugrana Juan Miranda, que anota el penal decisiu en la tanda.
De las noches más felices de mi vida, por supuesto. Buenas noches a todo el mundo. No somos ni mejores ni peores, pero tenemos un algo, tenemos una pasión y una forma de acariciar las cosas diferentes y eso es el Betis. I així lo sentim i així vivimos, no?
A les grans lligues europees, el City s'alça amb la Premier. El Milan s'imposa en la Sèrie A. El PSG a la Lliga Francesa i el Bayern no falla i alça la desena Bundesliga consecutiva.
Resum esportiu de l'any 2022. L'any de les palanques. L'any del Mundial de Messi.
L'any 2022 passarà la història per ser l'any de la gran explosió del futbol femení, l'any de l'obertura dels grans estadis i de l'assistència massiva d'espectadors en partits de futbol femení.
Tenim xifra oficial d'assistència avui al Camp Nou. Tots dempeus, poseu-vos tots dempeus, perquè hem aconseguit el rècord mundial d'assistència en un partit de futbol femení. Avui hi ha 91.553 espectadors al Camp Nou. 91.553 espectadors al Camp Nou. És història. Ho han aconseguit elles, però també ho hem aconseguit entre tots.
El Barça ha actuat de líder, obrint per primera vegada el Camp Nou i en públic a l'estadi, aconseguint dos rècords mundials d'assistència en un partit de futbol femení. Primer als quarts de final de la Champions contra el Real Madrid amb 91.553 localitats plenes. Setmanes més tard, a les semifinals, davant del Wolfsburg alemany, amb 91.648 espectadors. La cirereta del pastís van ser els 15.000 aficionats culers que es van desplaçar a Turí per viure en directe la final de la Champions contra l'Olympique de Lió.
El dia i l'actualitat del dia no passen tant per Galícia com per Itàlia, per la capital del Piemont, per Turí, que avui és mig catalana. Milers i milers i milers de culers que es desplacen, ho estan fent ara, ho fan des d'ahir a la nit, cap allà en cotxe privat, en autocar, en avió, per mirar de comprar tiquets per la història, un cop més aquesta temporada. El Barça femení, l'equip que ara mateix és la brúixola i l'exemple a seguir de tot el club, ho ha tornat a fer abans de començar. Avui hi haurà un dels desplaçaments més massius que recorden a la història del futbol femení. Estem parlant d'entre 10 i 15.000 aficionats viatjant a Itàlia a colonitzar Turí per viure la final de la Champions contra, a més, el que ha estat el gran dominador del futbol femení continental de l'última dècada, l'Olímpic de Lió.
També s'han aconseguit bats de rècords a Alemanya, França i Anglaterra. El país anglosaxó ha estat la seu d'una Eurocopa que marcarà un abans i un després per tots els espectadors que hi van haver als estadis i també per les audiències de televisió i el creixement a les xarxes socials. 87.192 persones van presenciar a Wembley com Anglaterra guanyava la seva primera Euro davant Alemanya. Esportivament, el Barça s'ha quedat a les portes d'aconseguir la segona Champions, la primera que s'ha disputat amb un format de fase de grups i eliminatòries. El primer desplaçament massiu de la història del Barça femení es va quedar sense títol. L'Olímpic de Lió va tornar a fer gala de la seva classe i dels motius pels quals són 8 vegades campiones d'Europa. Van tornar d'aquesta manera els fantasmes de Budapest. Les franceses van encarar la final ràpidament. El Barça es va quedar sense resposta i va acabar perdent per 3-1. La resta de títols, però, no es van escapar. Van aconseguir la primera lliga perfecta de la història, 30 victòries en 30 partits, i també van guanyar la Copa de la Reina i la Supercopa.
Ara sí que Shevchenko comença a obrir el sobre que diu el nom de la guanyadora de la pilota d'or de la temporada 2021-2022 i és Alexia Putellas. Es compleixen els pronòstics per la jugadora catalana, per la capitana del Barça, que puja ja a les escales d'aquest escenari del Teatre Duchatelet. Ara Shevchenko, que li dona la pilota d'or. Alexia Putellas va fer història la temporada passada, ho ha tornat a fer. Va ser la primera futbolista catalana que guanyava aquest prestigiós premi, la segona espanyola, tot just per darrere de Luis Suárez Miramontes el 1960, i ara es converteix en la primera dona que revalida la pilota d'or.
A nivell individual, Alexia Putellas ha tornat a ser la gran protagonista de l'any. La capitana del Barça ha guanyat la seva segona pilota d'or consecutiva. També ha repetit el premi a millor jugadora de la temporada de la UEFA i el Global Soccer Awards, i ha afegit al seu palmarès particular el Golden Woman. I tots aquests reconeixements han arribat malgrat la greu lesió que va patir el mes de juliol, just un dia abans de l'inici de l'Eurocopa d'Anglaterra. Alexis va trencar els creuats en un entrenament, una lesió que la deixava fora del somni de l'Euro i fora de l'equip fins ben entrat el 2023. Números en mà, però, havia sigut clarament la millor jugadora de la temporada, millor jugadora i màxima golejadora de la Champions, amb 11 gols i uns números de davantera amb 42 gols i 23 assistències entre el Barça i la selecció espanyola. La capitana blaugrana va ser clau en els èxits del seu equip, apareixent sempre en els moments més complicats i desencallant els partits.
Va bien, pero no te voy a engañar y echo mucho de menos todos esos momentos, sentirme futbolista y hacer lo que más me gusta. Lo echo mucho de menos, la verdad.
Parlant de noms propis, el Barça s'ha reforçat entre d'altres amb Lucy Bronze i Keira Walsh. En el capítol de sortides, dues jugadores importants com Lique Martens i Jenny Hermoso han abandonat el Barça, i Melanie Serrano, després de 18 temporades, ha penjat les botes, una jugadora històrica del Barça i imprescindible per entendre l'evolució del futbol femení. El 2022 també ha estat l'any, per fi, de la professionalització de la Lliga Femenina de Futbol, l'anomenada Lliga F. Pel camí, això sí, molts entrebancs i una lluita aferrissada entre la federació i el nou ens. Finalment, després d'una primera jornada marcada per l'aturada de les àrbitres, al setembre es van disputar els primers partits. La Lliga F ha arrencat amb dos catalans a la màxima divisió, el Barça i el Levante Les Planes. L'equip de Sant Joan d'Espí va derrotar l'Espanyol en l'última jornada per proclamar-se campiones de Lliga i ascendir. Les blanquiblaves també optaven a l'ascens en cas de victòria.
Ara sí, final 3-0 i festa aquí a Sant Joan d'Espí. Ha saltat molta mainada, sobretot jo crec que jugadors i jugadores de la base d'aquest club de futbol de Levante Les Planes, per celebrar l'ascens a la màxima categoria del futbol espanyol. I van ser des del 2012 al 2014 el club que va canviar de mans, ha anat canviant també d'entrenadors, però ara ja porten 3 ascensos consecutius, tots ells amb Ferran Cabello d'entrenador, un dels artífecs d'aquest ascens a la primera divisió. El Levante Les Planes acompanyarà el Barça com a clubs catalans en la màxima categoria. L'Espanyol es quedarà per segona temporada consecutiva a la segona divisió.
I si el capítol de la professionalització de la Lliga F encara continuarà el 2023, l'embolic que hi ha a la selecció espanyola promet ser un dels temes estrella de l'any que ve. A l'estiu, Espanya va caure als vuitens de l'Eurocopa davant Anglaterra, i després del torneig va esclatar una disputa sense precedents i que encara avui no s'ha solucionat, quan falta mig any només pel Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. Una bona part de les jugadores van exigir canvis a la federació per augmentar el nivell i aspirar d'una vegada per totes a guanyar títols. La federació, però, va blindar el seleccionador Jorge Vilda i 15 jugadores van renunciar a la selecció. Ho van fer amb una carta que al·legava problemes mentals. Indirectament, les tres capitanes, Irene Paredes, Alexia Putellas i Jenny Hermoso, també van donar suport a la iniciativa i, de moment, tampoc han tornat a una convocatòria. En aquesta guerra, per cert, no hi participa el Real Madrid, que va recomanar a les seves jugadores que continuessin a la selecció espanyola perquè fossin la base de l'equip.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasiónplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Nadal a ritme d'espectacle. Descobreix amb entrades d'avantguàrdia els millors espectacles d'aquestes festes. Gaudeix de Disney on Ice al Palau Sant Jordi, de Mar de Llums al Museu Marítim o del Circ Reluí amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
El 2022 ha sigut l'any de la retirada de Laia Palau. La jugadora més important en la història del bàsquet català ha penjat les botes als 42 anys, després de 27 temporades com a professional, i en el seu llegat hi deixa un record inabastable de 315 internacionalitats amb una plata olímpica i una plata mundial com a títols més importants. El record de partits disputats a l'Eurolliga amb dos títols i l'haver sumat 14 títols de Lliga en els 6 clubs que ha jugat. Però per damunt de tot, Laia Palau s'emporta un reconeixement que va més enllà del bàsquet i que arriba a tota la societat en general.
Marc Mundet.
Reconec que no m'ha costat triar. És cert que tot el que li passi al Barça sembla que hagi de ser més important per decret llei en aquest país. Però no. És cert que el 2022 a Manresa ha estat irrepetible. Però no. És cert que Jordi Fernández va esdevenir el primer entrenador català en dirigir una franquícia NBA. Però no. Laia Palau és la cara d'aquest any que deixem enrere. 27 temporades, tu. Des dels 16 anys jugant fins als 42. De nena prodigi a l'universitari, a llegenda del bàsquet català i europeu a l'Uni Girona. Una tia normal, que transcendeix l'esport, que lluita per les dones i el bàsquet per igual. Algú que tots la sentim una mica nostra, per com és i perquè sempre hi ha sigut. Un exemple. Se n'ha anat, com m'agrada dir-li, la jefa.
Laia Palau ha continuat lligada al bàsquet, a l'Uni Girona, on n'ha passat a ser directora esportiva i liderant el projecte que aquesta temporada entrena Bernat Canut.
3, 2, 1, final, s'ha acabat. Manresa ha perdut la seva primera final de la història. Manresa 87, Tenerife 98, els aplaudiments. Escolteu, escolteu, escolteu la grada del Congost.
El 2022 té un color, el vermell. El 2022 també té una ciutat, Bilbao. Més de 5.000 manresans van omplir la capital biscaïna per viure-hi la primera final continental en els més de 90 anys d'història del club. Perquè l'any que deixem enrere ha sigut inoblidable al Nou Congost. Noms com Chima Moneke, Joe Thomason, Silvan Francisco o Yankuba Sima han quedat per sempre en la memòria del Pla del Bages. Liderat per Pedro Martínez, l'equip va jugar per primera vegada en 18 anys la Copa i va estar-se tota la temporada en play-off. Només les lesions van fer punxar un somni del que ningú volia despertar. I un diumenge de començaments de juny vam tenir un ensurt dels grossos.
Albert, tenim notícia en el món del bàsquet, sí. Notícia, vaja, d'aquelles que et deixa mal cos, eh?
Sí, mal cos, la veritat és que sí. És un comunicat del Madrid sobre Pablo Laso. Explica al Madrid que el tècnic blanc l'han ingressat a l'Hospital Universitari Sanitas La Moraleja després que aquesta matinada hagi patit un infart de miocardi. Aquesta és la informació del Madrid amb aquest tuit, amb aquest comunicat oficial. Per tant, haurem d'estar pendents. La veritat és que sí, sí, és el que dius, et deixa mal cos, tant de bo que no sigui res, que sigui només un ensurt, però pendents, evidentment, de l'estat de salut de Pablo Laso les properes hores.
Pablo Laso sortia de la clínica dos dies després, però aquí començava el final de l'era més exitosa del Madrid dels últims anys. El directiu encarregat de la secció blanca ideava una conxorxa mèdica per tallar el tècnic vitorià i posar-hi en el seu lloc Xus Mateo, malgrat el seu extens palmarès. Dos Eurolligues, 6 ACB, 6 Copes, 7 Supercopes i una Intercontinental en el que es considera la tercera edat daurada del bàsquet madridista. De res li va servir haver guanyat la Lliga i haver arribat a la final de l'Eurolliga. Comença un terrabastall que a hores d'ara encara no se sap quin final té.
La temporada final ha sido un poco de fracaso, ¿no? Por decir el sentido, no fracaso porque no lo hemos querido, no lo hemos dado todo. Es porque somos el Barça. Se espera de nosotros ganar más títulos, ¿no? Vale con ganar un título o estar ahí. Así que yo creo que último par de meses por alguna razón el equipo ha ido bajando un poco y cuando más teníamos que estar no lo hemos estado.
El final de temporada del Madrid contrasta amb el pobre balanç del Barça. La segona temporada de Saras s'acaba amb la Copa de Granada. Però per damunt de tot, el que és més preocupant és que per primera vegada en molt temps la secció l'acaba la temporada de baixada. Des de l'arribada de Pesic, l'equip sempre havia millorat l'any anterior, llevat d'aquest 2022 que l'equip tanca el curs completament fos. El desenllaç provoca la sortida de Calates, de Brandon Davis i de Pierre Oriola i un replantejament de les temporades que arriben. I més quan el Barça sap que Nikola Mirotić s'estarà 6 mesos de baixa per culpa d'una lesió al tendó d'Aquiles. Efectivament, Girona ha estat de moda en aquest 2022. Ja va arrencar amb un equip de bàsquet en plena progressió, després que Marc Gasol decidís baixar del despatx a la pista quan l'equip fregava les posicions de descens a l'Alep Plata. Però una feina de formiga i també, per què no dir-ho, saber jugar bé les cartes a l'hora de demanar la seu de la Final Four per pujar a la CB fan que Fontejau es faci notar a l'hora de la veritat. Pels amants de les dades, el bàsquet Girona va pujar el 19 de juny amb Jordi Sargatal com a entrenador.
A la gent, ho sento, no, soc sincer, em sap greu. I feia goig avui l'Olímpic i l'equip ha fallat. Jo he fallat i ara mateix és un cop duríssim per l'equip, pel club i per la nostra gent. Sobretot per la nostra gent, al final nosaltres juguem per la nostra gent. Estem eliminats. Havíem fet una temporada extraordinària i l'hem cagat.
A Badalona s'hi han viscut mesos de contrastos. L'eliminació de l'Eurocup a les primeres de canvi a mans de l'Ulm de Jakalakovic va ser un cop duríssim. L'equip ha combinat bones actuacions, però li ha faltat rematar-ho, tant a la Copa com als play-off. Ha sabut que Ante Tomic renovarà un curs més, però en canvi Brandon Paul no va explotar mai, tot i el que s'esperava d'ell. És curiós. Molt probablement, la millor notícia arriba des dels Estats Units. Un exentrenador del planter, Jordi Fernández, s'ha convertit en aquest 2022 en el primer entrenador català en dirigir la franquícia NBA, en aquest cas la de Sacramento Kings, ni que fos de manera accidental. I una carpeta encara més per obrir en matèria basquetbolística.
Quizá la más inesperada, pero también el Mundial nos daban quintos, si os acordáis, en el Power Ranking. ¿Por qué? Porque evidentemente se basan sobre las individualidades, ¿no?, que cada equipo presenta. Evidentemente igual se empezarán a enterar de que nosotros tenemos algo más a nivel colectivo.
És Sergio Scariolo, amb el títol de campió d'Europa amb la selecció espanyola sota el braç. Efectivament, la medalla més inesperada de totes, amb els Gasol i Chachos retirats de la selecció i Ricky Rubio lesionat de gravetat al pes d'Espanya en aquest Eurobàsquet multiseu requeia en un home que no havia posat mai els peus a l'estat espanyol, Lorenzo Brown. Nacionalitzat exprés de manera escandalosa, Brown va ser el líder d'una selecció espanyola que no entrava en cap travessa. Va derrotar Lituània a vuitens, Finlàndia a quarts, Alemanya a semifinals i França en la final. El reconeixement va arribar uns mesos després d'aquell últim partit. Segons el rànquing FIBA, la selecció espanyola ja és la millor del món, per primera vegada per davant dels Estats Units.
Resum esportiu de l'any 2022. L'any de les palanques. L'any del Mundial de Messi.
Som-hi, capità! Som-hi, ben amunt! Som-hi, Gonzalo! Ben amunt, Gonzalo! Ben amunt, capità!
El Barça d'handbol ha tornat a ser campió d'Europa i s'ha convertit en el primer club que guanya dues Champions consecutives des que existeix el format Final Four. En la primera temporada de Carlos Ortega a la banqueta, una de les més convulses dels últims temps per tots els canvis, el Barça ha tornat a tocar el cel a Colònia amb l'onzena Champions de la història del club després de derrotar el Kielce en una final d'infart que es va decidir als penals. El capità, Gonzalo Pérez de Vargas, va ser clau aturant uns 7 metres i Ludovic Fàbregas va transformar el penal de la victòria.
Si Ludovic Fàbregas fa aquest gol,
Ludo, som i Ludo, el llançament de Ludo, gol!
Gol,
gol, gol, gol, gol de Ludovic! I sí, i sí!
La temporada va acabar amb 6 títols dels 7 en joc. Es van guanyar tots els títols domèstics sense perdre cap partit. La Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa d'Espanya i també la Supercopa de Catalunya. Però es va escapar la Superglob. Aquest proper any tampoc es podrà aconseguir un ple de títols. A l'octubre del 2022, el Barça va tornar a perdre la final del Mundial de Clubs de nou contra el Magdeburg. Sense títols, però el Granollers ha fet un 2022 per la història. Subcampions de la Copa del Rei amb una final molt digna i competida contra el Barça. Participació en una nova Copa Sobal i subcampions de la Lliga Sobal, amb accés directe a la fase de grups de la Lliga Europea. Amb un equip molt jove i fet a casa. Després de l'estiu, a més, s'ha mantingut el ritme. Durant la primera part de la temporada, el Granollers ha competit tots els partits i arriba a l'equador de la Sobal en segona posició destacada i també en una meritòria segona posició a Europa. Pocs peròs es poden trobar al llarg de 2022 a l'equip entrenat per Antonio Rama. A nivell de seleccions, el combinat espanyol entrenat pel català Jordi Rivera afrontava un europeu molt complicat amb l'inici d'un canvi generacional, però el va saldar amb un nou èxit. Una plata a l'europeu disputat a Hongria i Eslovènia. Espanya va perdre la final contra Suècia, una derrota que la va privar del tercer or europeu consecutiu. També Europa somriu al Barça en matèria de futbol sala. De fet, l'any 2022 és un any pràcticament immaculat per al Barça. La temporada acaba amb un 4 de 5 en títols per al conjunt que dirigeix Jesús Velasco. En el primer curs del tècnic a la banqueta, l'equip blaugrana aixeca la quarta Champions League de la secció, la Copa d'Espanya, la Supercopa i, finalment, la Lliga.
Sona la botzina i s'acaba. S'acaba la Lliga de Futbol Sala, s'acaba aquesta final. Els jugadors del Barça celebren, pinya la pista, salta la banqueta, s'abraça Velasco amb la resta del cos tècnic. El Barça és campió, campió de Lliga d'una temporada per no oblidar. Quina temporada, 4 de 5.
És el sisè títol de Lliga, el segon consecutiu, i l'encarregat d'aixecar-la és Kerdiña, un dels grans noms del futbol sala europeu i mundial dels últims anys, que es va retirar de manera somiada.
¿Qué más puedo pedir, no? El futbol sala y Dios me ha dado todo el privilegio, el honor de jugar en ese club. Mira, acabar ganando la Liga, toda la temporada con los éxitos que hemos tenido. La verdad es que es un orgullo ser parte de ese club, de esta plantilla. Y va, no puedo pedir nada.
Aquella escena és un preludi d'un estiu de canvis amb la cessió de Bernat Pubilla a l'Indústries i amb l'arribada de Sergio González, Antonio Pérez i de Juanjo Catela. Tres cares noves per rejuvenir el projecte de Velasco i per intentar optar a tot. El camí de reeditar la Champions, però al Barça se li ennuega la fase elite, l'últim peatge cap a la final a 4 europea.
Una sensació molt dolenta, de frustració, de ràbia, d'impotència. Evidentment, ràbia per nosaltres mateixos també, no? Perquè sabem que segurament, bueno, no, segurament no, 100% ha sigut culpa nostra. I també doncs, la frustració d'haver estat molt a punt d'aconseguir una gesta que era molt difícil, però finalment tampoc ha pogut ser.
És la gran taca negra a un 2022 sensacional per al Barça, que passarà la història sobretot per la final immaculada de l'edició passada de la Champions guanyada a l'Sporting de Lisboa. Al Barça se li escapa també la Copa del Rei, que va guanyar l'Antequera, un equip de segona divisió en una de les gestes més bèsties del món de l'esport dels últims anys. L'Antequera elimina l'Indústria Santa Coloma en les terceres semifinals consecutives de la competició del CAO pels colomencs. Allò suposa un final de cicle al club. Javi Rodríguez, el mito, abandona la banqueta colomenca per marxar al Pozo, una sortida un pèl controvertida. I puntals de l'equip com Sepe o Drahovski també fan les maletes per deixar pas a un equip molt jove, format per jugadors del futbol sala català i dirigit per Xavi Closas, que deixa el filial del Barça B per començar la seva primera aventura com a tècnic de primera divisió.
Resum esportiu de l'any 2022. L'any de les palanques. L'any del Mundial de Messi.
L'any tenístic és un any que s'explica a través dels noms. Els que arriben per quedar-s'hi i els que marxen per sempre i deixen un buit molt complicat d'omplir. El 2022, sense cap mena de dubte, serà recordat per l'any del comiat de Roger Federer, un dels millors de tots els temps, el més elegant, una de les potes del Big Three.
Ha estat un dia meravellós. Els he dit als nois que estic feliç i no estic trist. He gaudit cordant-me les sabates un cop més. Tot ha sigut l'última vegada. I ho sento com una celebració. Volia sentir-me així al final i és exactament el que esperava. Així que gràcies.
Albert Bassas.
Poc després de sentir Serena Williams anunciant la seva retirada del tennis professional, Roger Federer va decidir agafar el mateix camí. Amb 41 anys, allunyat des de les pistes de feia temps, 13 mesos per ser exactes, no va voler allargar-ho més i en el marc de la Laver Cup, un torneig creat per ell mateix, el suís va penjar la raqueta. Per tant, entre altres coses, aquest 2022 passarà a la història per això, perquè el rei del tennis va decidir plegar. El rei de les dues últimes dècades, el primer integrant del famós Big Three, que juntament amb Rafa Nadal i Novak Djokovic ens ha fet gaudir com mai d'aquest esport. Federer ha dit adeu i amb ell s'ha anat l'elegància, el saber estar dins d'una pista, un home capaç d'afrontar autèntiques batalles sense ni despentinar-se, gairebé sense suar, capaç d'acabar un partit en terra batuda, aquella superfície que tantes vegades ha maleït sense ni tan sols embrutar-se. Federer ho ha deixat amb menys grans slams que els seus dos grans rivals, un menys que el serbi i dos menys que el balear, i fins i tot tampoc podrà ostentar el rècord de setmanes com a número superat aquest mateix any precisament per Djokovic just abans que Alcaraz el rellevés. Ara bé, tots tenim clar que en aquest 2022 no ha plegat un tenista qualsevol, ha plegat una llegenda, i més enllà dels títols i dels rècords, el que quedarà segur per sempre és la seva figura, el seu llegat, que serà recordat no només en el món del tennis, sinó en l'esport en general.
Entre llàgrimes, després de molts problemes amb les lesions i amb un duel de dobles de la Laver Cup, una competició que ell mateix organitza, i colze amb colze amb el seu gran rival i amic Rafa Nadal.
Of course,
Evidentment, estar a la pista i tenir en Roger al meu costat és una cosa que estava esperant amb ganes. Tots els moments que hem compartit dins i fora de la pista, ser part d'aquest moment històric, la pista segur que ens anima molt, i sí, estic molt emocionat d'estar aquí amb tot l'equip.
Yeah, super excited to be here with the team.
El balear, després del duel, trenca a plorar en una de les imatges més icòniques de l'any. Trenca a plorar perquè diu que marxa una part d'ell, algú que l'ha fet millor fins a dia d'avui. El balear segur que recorda el 2022 pel comiat de Federer, però també perquè s'ha situat en solitari al capdavant del rànquing de guanyadors de Grand Slams guanyats, 22, després d'alçar el seu segon Open d'Austràlia i el seu 14è Roland Garros.
Han sido dos semanas emocionantes, sin ninguna duda, ¿no? Todo lo que se ha vivido aquí con un cuadro que había sido, creo que realmente difícil, el sorteo, y se ha podido ganar de una manera difícil, ganando creo que a 4 top 10, con lo cual...
Nadal acaba l'any en el segon lloc del rànquing mundial, amb l'ombra allargada de les seves lesions pendent de què passarà el 2023, i amb el triomf en els dos primers grans slams de l'any com a grans fites del curs. Nadal a Austràlia i a París, Djokovic a Wimbledon i Carlos Alcaraz a Estats Units.
El primer entra i acaba amb un ace, acaba amb un ace, ha fet 9 aces en aquest quart set, ha servit fantàsticament, ha jugat una gran final, plora Carlos Alcaraz estirat al terra de la pista.
És algo increíble, ¿no? Poder tener esta copa en mis manos, poder tocar el número uno del mundo, para mí es algo que he soñado desde que empecé a jugar a tenis, desde el principio de todo, es algo en lo que he trabajado muchísimo.
Alcaraz es converteix als seus 19 anys en el número 1 més jove de la història del tennis, i amb el triomf a Nova York diu al món que és el futur, però també el present del tennis mundial. Una lesió abdominal, però embruta un final de curs de 2022 en què el murcià acaba al capdamunt del rànquing ATP. En el circuit femení, un altre adéu de grans magnituds, amb asterisc, perquè ella mai ha dit que es retira de manera oberta del món del tennis. Serena Williams penja la raqueta amb 75 títols WTA, 23 d'ells Grand Slams. També a la part més alta de la WTA tanca l'any com a número 1 la polonesa Iga Swiatek, la més regular de la temporada. Dos Grand Slams, Roland Garros i el US Open, confirmen que Swiatek, només de 21 anys, també és una tenista cridada a marcar una època. Ashley Barty, als 25 anys, després de guanyar l'Open d'Austràlia, el seu últim Grand Slam, també penja la raqueta en una decisió sobtada. I pel que fa al tenis de casa nostra, la gran referent dels últims anys, Paula Badosa, ha fet un any discret i acaba en el 13è lloc del rànquing WTA.
Resum esportiu de l'any 2022. L'any de les palanques. L'any del Mundial de Messi.
El món del ciclisme també és un 2022 farcit de comiats. Philippe Gilbert, Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, Miquel Nieve o Alejandro Valverde.
Alegría, alegría de haber hecho 21 años de profesional, haber disfrutado muchísimo, haber conseguido grandes cosas y bueno, ahora damos paso a los jóvenes que disfruten también.
El murcià penja la bicicleta després de més de dues dècades sent professional. 133 triomfs a les seves cames. Una Vuelta a Espanya, la del 2009, 6 podis més a la gran volta de 3 setmanes espanyola, un podi al Tour i un podi al Giro, a més d'una infinitat de triomfs a les clàssiques i, sobretot, un ciclista respectat i estimat al pilot, pels veterans que l'han patit i per les noves fornades que ara mateix dominen el ciclisme mundial.
It looks like Jai Hindley might have wrestled control of the Giro d'Italia. It looks like this might be enough to win the race overall. A brilliant ride from the Australian.
A este joven corredor, 25 años, líder del Tour de Francia, va a conseguir su segunda etapa en la carrera, en las dos etapas más duras, en la del Granón y en esta llegada aquí en Otakam. Iba a ser ya probablemente el hombre a batir. Vaya duelo nos espera ya a partir del año que viene entre estos dos corredores, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard.
Y solamente 22 años, ha hecho su debut en la vuelta del equipo Quickstep de Parto Aguirre. Ahí está su sonrisa, Remco Evenepoel.
Jai Hindley, 26 anys, guanya el Giro el 29 de maig. Jonas Vingegaard, de 26 anys, també s'imposa als Camps Elisis el 24 de juliol, després d'un dels millors tours de la història, protagonitzant una gran batalla amb l'eslové Tadej Pogačar. I Remco Evenepoel, de 22 anys, guanya la seva primera gran volta a Madrid l'11 de setembre, un any de molta qualitat al pilot, en què el colombià Sergio Higuita puja el 27 de març al graó més alt del podi de l'edició 101 de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera volta narrada íntegrament a RAC+1. La primera gran cita de l'any esportiva és sempre el Dakar. I a l'edició del 2022, Gerard Farrés es va quedar a les portes de convertir-se en el tercer pilot català en inscriure el seu nom a la llista de guanyadors. Afrontava l'última etapa com a líder de la categoria de buggies side by side, però es va aturar a l'últim quilòmetre per cedir la victòria a l'estatunidenc Austin Jones, seguint ordres d'equip.
Quan tens la victòria tan a prop, penses moltes coses, però sempre he sigut una persona de compromís, de treball en equip, de professionalitat, no? I tenia molt clar, doncs, el que havia fet l'equip per mi i quin era l'objectiu de l'equip i meu, no?
Tot just creuar la línia d'arribada, els responsables de South Racing li van garantir un volant per l'edició de 2023. A MotoGP, 2022 ha estat el gran any de Ducati. Pecco Bagnaia s'ha convertit en el primer campió de la marca des de Casey Stoner el 2007 i en el primer italià en guanyar el Mundial de la màxima categoria després de Valentino Rossi el 2009. El campionat no es va decidir fins l'última cursa a València, amb el francès Fabio Quartararo, que defensava corona segon, i Enea Bastianini tercer. La revelació, però, ha estat el català d'Aprilia, Aleix Espargaró, que després de 18 anys al Mundial aconseguia el 3 d'abril al circuit argentí de Termes de Río Hondo la seva primera victòria.
Argentina va ser tot el cap de setmana molt especial, no? Vam ser competitius totes les sessions i vaig aconseguir algo molt, molt difícil d'aconseguir, que és fer la pole, fer la volta ràpida, guanyar la cursa i a sobre posar-me a l'idea del campionat, així que va ser difícil de digerir-ho tot pagat. Molt content, molt orgullós, sobretot, d'haver aconseguit alguna cosa així.
Ha pujat 5 vegades més al podi i ha acabat quart al campionat, havent estat en la lluita pel títol fins la penúltima cursa. Un 2022 que ha estat un altre any perdut per Marc Márquez, que no ha guanyat cap cursa i se n'ha perdut 8. Dues per Diplopia i 6 per una altra operació, la quarta del braç dret lesionat el 2020. Va anunciar que tornaria al quiròfan el dissabte d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia. Era 28 de maig i ho va explicar en directe al Superesports des del seu camió, oficina al paddock de Mugello.
És una mala notícia, però bona, perquè sí, és una mala notícia, t'has de tornar a operar, però és bona perquè hi ha un problema, clar, i és això on, bueno, tinc 29 anys, sí que és molt dur psicològicament a tornar a superar, tornar a tindre una recuperació tan, tan llarga, però tinc un objectiu clar, sóc un lluitador i la meva passió són les motos, ho intentaré fer tot i més dintre d'uns límits per continuar.
Sembla que Márquez per fi té solucionada la lesió al braç dret i Austràlia fa segon, l'únic podi del curs. El guanyador de Phillip Island va ser un altre català, Àlex Rins, que va repetir victòria a l'última cursa de València per rubricar de manera brillant el dolorós comiat de la seva marca, Suzuki, de MotoGP. I l'any no ha estat prolífic pels pilots catalans, però ha portat dos títols mundials a Mallorca, el de Moto3 d'Izan Guevara i el de Moto2 d'Augusto Fernández, nascut a Madrid, però crescut i resident a l'Illa Gran de les Balears. A la Fórmula 1, l'any que deixem, ha estat un passeig militar de Max Verstappen. Rècord de victòries en una temporada, 14 en 20 curses, i segon títol del palmarès per l'irlandès de Red Bull. Carlos Sainz Jr. va aconseguir el 3 de juliol a Silverstone, escenari del Gran Premi de la Gran Bretanya, la primera victòria a la categoria reina de l'automobilisme, acabat cinquè del campionat. I Fernando Alonso ha decidit canviar d'equip després de tancar l'any sense pujar al podi. Deixa el pin per córrer l'any que ve i amb 41 anys a Aston Martin. I com cada any, des de 2007, no pot faltar el resum esportiu del 2022 el nom de Toni Bou, l'únic pilot català que ha estat campió del món dues vegades més, amb els títols mundials de trial i trial indoor d'enguany ja en suma ni més ni menys que 32.
Resum esportiu de l'any 2022. L'any de les palanques. L'any del Mundial de Messi.
Caral Castellet va protagonitzar una de les principals alegries per l'esport català del 2022. La Ryder es va convertir en la primera catalana que es penjava una medalla en la història d'uns Jocs Olímpics d'hivern. Amb 32 anys, Castellet havia dedicat tota la seva vida a l'snowboard. Des de Turí 2006, la sabadellenca buscava el podi olímpic i a Pequín va complir el somni. Una medalla de plata en la final de Halfpipe.
Front 6-7, bueno de Queralt, buena ronda, buena
sí,
ronda.
Sí,
buena
sí,
ronda
sí.
De Queralt.
Y ahora mismo el puesto de podio se cotiza a 81-25, la marca de Sueton Kai, que será la siguiente rider, mordiendo la tabla. 90-25, se pone segunda Queralt.
Castellet tenia èxits en gairebé totes les grans competicions. Li faltava la medalla olímpica i aquell 10 de febrer, de matinada a Catalunya, aconseguia la mare de totes les victòries. Minuts després de pujar al podi, es mostrava així d'exultant al món RAC1.
Significa tot. Significa un somni, un molt de treball, llàgrimes, sang, significa tot. La veritat que ha sigut un dia increïble. Espero que
una Caral Castellet cap a Quint va ser la banderera de l'equip espanyol fent parella amb un altre català, Ander Mirambell. La de Caral va ser l'única medalla que va aconseguir la delegació espanyola, que va participar als Jocs amb 14 esportistes, la meitat catalans.
Porter em considero, no? No sé ja de què, però sí que em considero porter, jo crec que seré sempre.
Aitor? Sí, al final jo crec que és una forma de viure gairebé, i lo d'exporter sona molt malament.
Són dos grans referents de les porteries catalanes i ho deixen. Aitor Egurrola, als 41 anys, penja l'estic i deixa el Barça d'hoquei patins. I Dani López Vinedo, també als 41 anys, deixa el seu hàbitat natural, la porteria de l'Atlètic Barceloneta, que ha defensat durant 16 temporades. L'any, precisament, que la selecció espanyola va guanyar el Mundial de Budapest i el bronze a l'Europeu de Split. En categoria femenina, un equip farcit de jugadores catalanes, el balanç és d'un or europeu i un cinquè lloc al Mundial. També és l'any del Mundial d'hoquei herba a Terrassa, només categoria femenina. Països Baixos va guanyar l'or complint els pronòstics i Espanya, farcida de catalanes, es va quedar a quarts. El millor, però, que l'Olímpic de Terrassa va tornar a omplir-se de gent per veure el millor hoquei del món. I també és l'any del rècord d'espectadors en un partit de pàdel. 12.141 aficionats al Sant Jordi per veure el Masters final del World Padel Tour, i l'any en què, a més de Pelé, ens han deixat diversos noms lligats al món de l'esport. Claudi Biern, Mino Rayola, José Manuel Llaneza, Freddy Rincón, Isidre Sala y Paco Gento, Javier Imbroda, Pedro Ferrandiz, Encarna Hernández, la chica del gancho, Ademola Oculaya, Miguel Ángel Martín, Alexandra Axensi, Pato Álvarez y Nick Boletieri, Joan Amat, David Rebellín, Pep Vilà, Ricardo Bofill y Josep Martínez Uller, Alfons Azuara, Chema Bat, Josep Maria Parelló i Dani Badia, allà on estigui.